Son las 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Problemes per pagar amb targeta, errades a webs i apps fora de servei. Aquestes són algunes de les conseqüències que la caiguda d'Amazon Web Services, la major plataforma de servidors en el nívol de tot el món, està provocant arreu del planeta. El caos digital s'ha desfermat a les 9:30 del matí per una errada que la companyia intenta reparar encara. Així que són milers de negocis que en aquesta hora es veuen afectats per uns datàfons inoperatius i la tornada als pagaments en efectiu. La imatge de les coes de gent als caixers perquè necessiten diners físics palesa una vegada més que la dependència cap a les tecnològiques estrangeres a Europa continua sense estar resolta.
Bé, doncs que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar.
Venies, pagaves i et trobaves que no funcionava la màquina. I bueno, ja ho torno a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema. I encara no funciona,
Aquest és un dels assumptes destacats de l'actualitat d'avui dilluns, 20 d'octubre. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la recuperació del mercat automobilístic a les Balears.
L'associació de concessionaris Facon Auto preveu acabar el 2025 amb 25.000 matriculacions més a l'arxipèlag amb pujada clara del cotxe elèctric. Tot això en un parc mòbil de 712.000 turismes en circulació, prop de la meitat sense etiqueta ambiental i en ple debat sobre els problemes de mobilitat que es viuen a l'arxipèlag.
En la crònica política, Menorca reprova l'exconseller socialista Marc Pons per les obres de reforma del port de Fornells. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La majoria de PP i Vox al Consell ha servit perquè l'administració insular culpi Pons de la mala execució de les obres que han provocat vessaments en domicilis i establiments particulars. Els socialistes, per la seva banda, defensen que l'actual diputat al Parlament no era responsable de Pons durant la segona fase de les obres, ja que treballava al Ministeri, i que ha estat l'actual conseller de la Maicicla de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui ha recepcionat els treballs. Lafuente, per cert, compareixerà dimecres davant la Comissió de Territori del Parlament per donar explicacions al respecte.
Augmenta la quantitat d'aigua que el govern aportarà a l'Ajuntament de Palma. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta quantitat arribarà a gairebé 13 milions de metres cúbics cada any i la subministrarà el govern a través de la xarxa en alta d'Abaqua. Tot això després que s'hagi renovat el conveni entre totes dues administracions. Aquest conveni també estableix que una sèrie de municipis que a la vegada rebien l'aigua procedent de Malla ara començaran a rebre-la d'Abaqua. Es tracta de l'Aró, Binissalem, Santa Maria i també Bunyola.
Espanya proposa a la Unió Europea posar fi al canvi d'hora l'any que bé.
A través d'un vídeo a les xarxes socials i a les portes de l'entrada en vigor de l'horari d'hivern aquest dissabte, Pedro Sánchez ha recordat que el 2019 la Unió ja va aprovar que es deixés de canviar l'hora. Els científics afirmen que l'horari d'hivern és el que millor s'adapta als bioritmes humans.
També pendents de la reunió del ministre Marlaska a Algèria amb el seu homòleg per parlar, entre d'altres assumptes, sobre els fluxos de migració irregular. En uns moments ampliem aquesta informació i pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal té avui compromís de Lliga. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el conjunt mallorquí torna aquest dilluns a Son Moix per enfrontar-se al Noia. Antonio Vadillo només té la baixa de Manuel Piqueras. El partit començarà a les 9:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En futbol, el Mallorca acabarà la jornada fora de les posicions de descens. Després de la victòria a Sevilla, l'equip d'Arrasate té 8 punts, ocupa la 15a posició i es troba a 2 de la zona vermella. I en tenis, Jaume Munà jugarà la final a 8 de la Copa Davis en l'equip espanyol. El santanyiné ha entrat a la llista del capità David Ferrer per disputar aquesta cita que es jugarà entre els dies 18 i 23 de novembre a Itàlia.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia, han començat setmana i han començat també una nova dinàmica meteorològica que ve marcada per la formació de borrasques profundes que circulen en el nord del continent europeu i que envien aquí coes de front que no arriben especialment actives, però sí que deixen el cel tapat. Com a mínim avui de matí, avui cap vespre veurem bastantes més clarianes i en general aquesta circulació de l'oest no és tampoc una circulació freda. Per tant, la temperatura i l'ambient d'aquests dies aquí a les Balears serà bastant suau. Això sí, marcada pel vent aponentat que deixarà cops que fins i tot podrien ser moderats, a punts exposats en aquesta direcció del vent, sobretot a les Pitiuses, també a punts de Mallorca i a la part de ponent de Menorca, on se podrien superar puntualment els 50 km per hora. Situació marítima complicada, també amb ones que podrien superar els 2 metres, sobretot en aquestes bandes que estan exposades a la direcció del vent, i hem de dir que pel cel aquest dia es veuran bastant de núvols. Tot i això, demà les clarianes han de predominar, sense possibilitat de precipitacions, i en vista dimecres, dijous, mateixa situació que avui. És una circulació de ponent que durarà bastant de dies i que en general no deixarà ni unes grans pujades ni baixades de temperatura, per tant aquest ambient suau ens ha d'acompanyar aquests pròxims dies i tampoc esperam precipitació destacable.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho avançàvem en titulars. El mercat automobilístic es recupera a les Illes amb un creixement superior del 12%. L'Associació de Concessionaris Faconauto pronostica que l'any 2025 tancarà més de 25.000 matriculacions a l'arxipèlag i la tendència és que s'incrementin les vendes de cotxe elèctric.
En els darrers anys, la pandèmia, la manca de microxips i l'encariment dels materials han provocat una davallada de les vendes. La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, assenyala que l'increment dels punts de càrrega i la democratització del cotxe elèctric han ajudat a aquesta recuperació, però apunta altres motius.
Por otro lado, tenemos otros canales, como es el de particulares, que también por la buena marcha de la economía yo creo que también se está notando en el bolsillo de los ciudadanos y yo creo que también ese es el segundo impulso. Y el tercero, pues también tenemos un país que el turismo es uno de los pilares también económicos.
A les Balears hi ha 712.000 turismes en circulació i al voltant d'uns 330.000 no tenen l'etiqueta ambiental o tenen un distintiu B, la qual cosa limita la qualitat de l'aire. El president de Faconauto a les Illes, Lluís Pol, ha explicat que s'ha de renovar aquest parc automobilístic. La tendència, ha dit Pol, va a un increment de les vendes del cotxe elèctric.
Bueno, jo crec que el dièsel ja pràcticament ha quedat fora del mercat. Hi ha unes matriculacions molt baixes. El cotxe benzina, hi ha una clara tendència cap al cotxe benzina electrificat, que sigui híbrid o sigui híbrid enxufable, i el cotxe elèctric cada vegada va agafant més mercat.
L'edat mitjana dels vehicles a les Balears és de 14,2 anys, una xifra lleugerament inferior a l'estatal, que és de 14 anys i mig.
I en aquest context, la naviliera Baleària avalua com li ha afectat aquest estiu l'aplicació de la llei de limitació de vehicles a l'illa d'Eivissa. El Consell ha limitat per primera vegada de juny a setembre l'entrada de turismes a 20.000 diaris, 16.000 de lloguer i 4.000 de particulars. La companyia marítima manté una demanda contra la regulació i en demana la nulitat. Connectem amb Eivissa. Alberto Ferrer, bon dia, què ha dit l'empresa?
Bon dia. Bé, la conclusió de la naviliera de Baleària és que se'ls castiga gratuïtament sense cap impacte sobre la saturació que diuen que pateix l'illa i que era l'objectiu d'aquesta normativa que restringeix l'entrada de vehicles a Eivissa. De fet, segons els seus comptes, que ha donat a conèixer el president Adolfo Tor, el trànsit només s'ha reduït en 248 cotxes diaris. Per contra, la naviliera, que enguany ha presentat uns resultats amb un benefici de 24 milions d'euros nets i l'any passat en va guanyar 40, afirma que les restriccions del Consell han fet desplomar-se un 25% als cotxes i un 30% als passatgers que els hi han comprat un bitllet entre juny i finals de setembre, que és quan s'apliquen aquestes restriccions.
No és un chantaje, és una realitat. Si tu restringes los ingresos de las navieras que sostienen la red pública de transporte marítimo, aquí no somos ONGs, es decir, aquí no venimos a regalar nada. Las navieras que han cerrado porque entraron en quiebra y desaparecieron o se vendieron. Es decir, no cerraron tampoco por gusto.
I d'on surt aquesta xifra, aquesta reducció de 248 vehicles? Bé, 7.900... és el nombre que asseguren que s'han reduït el descens en la venda de passatges. Aquesta xifra es multiplica pels 3,8 dies que passen de mitjana a l'illa cada vehicle i els divideixen després pels 122 dies que han estat vigents les restriccions. Els resultats són aquests 248 cotxes, mentre que denuncia autor que que hi ha 96.000 vehicles matriculats a l'illa i, a més, hi afegeix la flota de 16.000 cotxes de lloguer. De fet, afirma que les restriccions han fet disparar-se les matriculacions aquest any de vehicles a l'illa d'Eivissa. Han crescut un 60%, són 1.300 més que el mateix període de l'any passat. Així que, insisteixen, la saturació no és culpa seva. També diu que des de la navillera no se plantegen reclamacions patrimonials, almenys de moment, en el cas que tenen presentat davant dels jutjats.
Gràcies, Alberto Ferrer, en directe des d'Eivissa. Quedem a les pitioses perquè les agències de viatges denuncien la pujada dels preus dels bitllets. Recorden que en el cas dels vols interilles l'augment supera el 30% i demanen que s'implanti una tarifa única en els trajectes entre les illes. Clàudia Roig.
Els viatgers freqüents entre Eivissa i Mallorca, com l'estudiant Marina Colomar, ho corroboren. Els preus dels vols han pujat molt en els darrers mesos.
Estava bastant més car. Jo abans un bitllet me costava igual la meitat de preu, uns 33 euros, i ara m'està costant el doble. Jo l'any passat venia quasi cada fin de setmana i aquest any m'estava obligant a no poder venir tant. He vengut només 3 vegades perquè no puc venir pel preu.
Les agències de viatges denuncien que les aerolínies s'enriqueixen a costa del descompte de resident i per això demanen una tarifa única entre illes. Bartomeu Serra Mallans és delegat de Viva a Eivissa i Formentera.
Per exemple, a Canàries van posar un fixe de volar d'una illa a l'altra, val, per exemple, 50 euros i el que hi ha, 50 euros. No hi ha descomptes de resident ni hi ha res de res. O sigui, aquest és el preu fixe i amb això es mouen.
Les agències asseguren que, en general, han pujat tots els preus dels vols. Això obliga els usuaris a buscar destinacions més econòmiques.
O que si volia anar a un destí, doncs en busquin un altre més econòmic per poder viatjar.
Aquest augment dels preus, a més de l'encariment de les estades en el lloc de destí, han fet perdre un 15% de les vendes a les agències de viatges pitiüses enguany.
Mentrestant, Menorca demana a ENA i al Ministeri de Transports que apliqui descomptes als residents que parquin a l'aeroport. També que es torni a habilitar un període mínim gratuït d'aparcament de 15 minuts per a la recollida i acompanyament de viatgers. Excel.
Mesures que han d'abaratir el cost d'estacionar a l'aeròdrom, que els darrers anys s'ha incrementat de forma notòria, i també garantir la seguretat viària de la zona, ja que és habitual trobar vehicles estacionats o bé esperant als laterals de la carretera d'accés. La proposta de Més per Menorca ha tingut el suport de tots els grups del Consell Insular. El conseller de Més, Esteve Barceló, és conscient, no obstant, de les dificultats que té la iniciativa.
Sabem que Aena és difícil que te faci cas, i tot i que s'ha recordat que cotitza en borsa, no hem d'oblidar que segueix sent una companyia pública on el 51% del capital té control públic i, per tant, jo crec que com a ciutadans hem d'intentar que satisfaci les nostres necessitats i no les seues expectatives de negoci, de qualque manera.
El PP ha recordat que les noves concessions del transport públic ja preveuen una nova línia que connecti Ciutadella i l'aeroport, de manera que contribueixi a descarregar el trànsit de vehicles cap a l'aeroport.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions d'actualitat quan són les 2:13. El Consell d'Eivissa ha alertat de la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a les xarxes socials. El compte d'Instagram de recent creació ja ha fet 6 publicacions on anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar.
La convocatòria s'ha fet el dijous previ a la festa de Tots Sants. Des del Consell denuncien que es tracta d'una activitat il·legal i contrària als valors per protegir els menors. També el CEPCA, el Centre per prevenir les conductes addictives, han denunciat aquest contingut.
Es diu Parlem de pornografia i és la nova campanya del Ministeri d'Igualtat contra el consum de porno entre els menors d'edat.
Si te agarran del cuello así, tiene que haber como confianza, ¿no? Que si no es un poco en plan, ¿dónde vas? Javi, com ho fa?
Actualment, el primer contacte amb la pornografia és als 8 anys i de cada vegada es consumeixen vídeos més violents i de sometiment de la dona. La ministra Ana Redondo ho vincula directament amb l'augment de violacions i agressions grupals a Espanya, ja que hi ha menors que traslladen el que veuen a la pantalla a la vida real.
Han crecido las violaciones y las agresiones sexuales, por ejemplo, en grupo, grupales. Y eso nos lo dice la Fiscalía, los informes de la Fiscalía de 2024, Y ese es un dato que tendremos que analizar, pero a mí me da que tiene mucho que ver con esa pornografía en manada.
La ministra d'Igualtat insisteix en la qualitat de l'educació afectiva o sexual per evitar aquest tipus de comportaments.
I també casos d'ira, aïllament o frustració, ja que els joves es comparen amb els actors o actrius dels vídeos. El mateix passa amb les nines i adolescents que moltes vegades no parlen amb la seva parella de les pràctiques sexuals que duen a terme, de si se senten còmodes o no. Motius suficients per engegar, ha dit la ministra, campanyes com aquesta.
Tiene que poner encima de la mesa, en el debate público, la pornografía como una deformación de lo que tiene que ser la educación afectivo-sexual. Queremos que se hable, queremos que se debata.
Redondo ha alertat que la pornografia és actualment la professora d'educació sexual dels nens i adolescents, els quals repeteixen patrons en la vida real.
En clau de tribunals, l'empresari alemany Matthias Kunz ha acollit el seu dret a no declarar davant el jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos. Els seus fills, que també estan processats en aquesta causa, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
L'empresari alemany sempre ha afirmat que el suposat frau fiscal que s'elevaria a 11 milions d'euros es refereix al deute que existeix de les societats del grup que estan en concurs de creditors des de 2016 i 2019 i en els quals l'empresari va cessar com a administrador, per la qual cosa no té deutes en executiva amb el fisc en l'àmbit personal. Arran d'aquesta investigació, agents de l'Agència Tributària varen escorcollar el domicili de Kunz a Mallorca l'any passat.
I ho dèiem en portada, els consumidors de les Illes es troben des d'aquest matí amb la impossibilitat de pagar amb targeta a molts establiments. La causa ha estat la caiguda del núvol d'Amazon, que ha afectat servidors de tot el món.
La caiguda d'Amazon Web Services ha provocat problemes a plataformes d'entitats bancàries com el BBVA o ING Direct, o també a xarxes com Movistar, Orange i Aena. Des de mitjan matí no s'han pogut pagar amb targeta en alguns comerços i benzineres de Menorca, on els datàfons han funcionat de forma intermitent. Als supermercats, per exemple, s'ha estat alertant els clients per megafonia que les caixes tan sols accepten pagaments en efectiu. Sentim alguns dels clients afectats.
Bé, doncs que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar. Ara, avui no suposa un gran problema perquè no era important el que tenia que comprar, però si hagués tingut que venir a fer la compra de la setmana o alguna urgent, doncs sí.
Van informant, ara, per l'altaveu, ara, però al principi venies, pagaves i et trobaves que no funcionava la màquina. I bueno, ja ho tornen a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema.
La informació a les d'ara és escassa, però s'espera que el servei es pugui restablir en les pròximes hores.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Obrim crònica laboral als sindicats Estei, UGT, Comissions Obreres i el CECIF, demanant al govern que reactivi el pacte de millores econòmiques i laborals per als més de 50.000 treballadors públics de la comunitat. És per això que han enviat un escrit a Funció Pública sol·licitant una reunió extraordinària de la Mesa d'Empleats Públics. Entre els punts que queden pendents hi ha el cobrament de la carrera professional per als més de 5.200 treballadors del sector públic instrumental. És una informació de Carme Moreno.
El secretari general del sindicat Estei, Miquel Gelabert, diu que han reclamat la reunió de la mesa perquè hi ha incertesa perquè el sector públic instrumental pugui percebre la carrera professional. S'ha de modificar la llei de pressupostos i de moment no hi ha un calendari per poder fer efectiu aquest cobrament.
És un escenari incert de si hi haurà pressupost de la comunitat autònoma pel 2026 i com pot afectar això en el contingut econòmic de l'acord, per tant, el més que necessari, tot això ja posarà damunt la taula i sabrem a què ens hem d'atendre de cara a l'execució d'aquest acord.
El secretari de la Federació dels Serveis Públics d'UGT, Miguel Ángel Romero, diu que els sindicats fins ara han guardat un silenci prudent pels canvis que hi ha hagut a la direcció de funció pública, però ara afirma toca negociar.
Todo lo que tenemos por delante en cumplimiento de ese acuerdo y otras cuestiones, queda ley de función pública, queda un montón de cosas, y nosotros siempre somos pro un sindicato de concertación, queremos hacerlo desde el diálogo. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno tras esa petición que le hemos hecho.
Els sindicats reclamen l'elaboració d'un calendari entre les millores que s'han pactat amb el govern i l'increment del complement de residència a partir de l'any 2026 i l'execució de la sentència per recuperar les retallades del 2,9% salarial dels anys 2020 i 2021 que va aplicar el govern de Francina Armengol.
Sisè dia de vaga i de concentracions dels treballadors de la Fundació per a la Dependència. El sindicat CECIF estima que el seguiment d'aquesta vaga continua sent d'un 90%. Demà de matí tenen una reunió al TAMIP i confien rebre una proposta en ferm per part del govern que els millori les condicions laborals.
Reivindiquen un augment de sou que els equipari als treballadors que estan contractats directament per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Marina Martínez, presidenta del Comitè d'Intercentres de la Fundació.
Volem remarcar que aquesta pujada la demanam per tot el personal de fundació, no només de residències, que sí que és vera que sempre és com els serveis que més s'abouen, però serveis generals, informàtica, servei de curatela, valoració, tècnics, PIA, són tots els departaments.
El principal objectiu de la consellera de Benestar Social és trobar una solució i que els treballadors de les residències tinguin unes condicions de feina més dignes. Escoltam Sandra Fernández.
Estamos haciendo todo lo posible para intentar pues, buscar esa fórmula que nos permita hacerlo y en cuanto la tengamos, desde luego que seremos los primeros interesados en trasladárselo a los trabajadores, al comité de empresa con los que yo me he reunido pues, ya en repetidas ocasiones para poder encontrar esa solución, que se desconvoque la huelga, pero que se haga porque realmente los trabajadores pues tienen estas condiciones dignas y justas para el trabajo que están haciendo.
I parlem de les novetats en el permís per defunció que Treball vol ampliar a 10 dies. El Ministeri proposa que es pugui repartir en les 4 setmanes posteriors a la mort del familiar. També planteja un nou permís de 15 dies per acompanyament en cures pal·liatives que es podrà dividir en dos períodes.
Es tindrà dret a aquest nou permís si les cures afecten el cònjuge, la parella de fet o els familiars de segon grau, fills, padrins i nets. Són els mateixos supòsits que s'aplicaran pel que fa al permís de defunció. Entre la proposta que el govern espanyol ja ha remès als agents socials, també s'inclou un dia de permís per acompanyar una persona a qui se li hagi de practicar una eutanàsia. No tindrà per què ser un familiar. La patronal ja hi ha mostrat el seu rebuig.
Tot això quan el Ministeri de Seguretat Social ha fet marxa enrere i proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant el 2026 en solidaritat amb els col·lectius més vulnerables. La idea inicial va ser elevar els 3 primers trams de cotització, els que van dels 670 euros als 1.166 de rendiment mensual, és a dir, els que menys guanyen, una proposta que va ser fortament criticada.
És per això que la Seguretat Social ha modificat la proposta que ha presentat avui a la patronal, als sindicats i a les associacions d'autònoms en una nova reunió de la Mesa de Diàleg Social que cerca un acord en aquesta qüestió. En la nova proposta, els 3 trams més baixos de la taula d'autònoms es mantindrien congelats durant el 2026, una passa sensible, ha dit la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, amb els treballadors més vulnerables i que consisteix bàsicament a cotitzar en funció dels ingressos reals.
El Servei Marítim de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat en les darreres hores 28 persones migrants a 2 milles de Formentera, segons ha informat la delegació del govern espanyol a les illes.
Els migrants d'origen magrebí han estat traslladats a les dependències de la Policia Nacional d'Eivissa. Sembla que es trobaven en bon estat de salut.
Justament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on avui s'ha de reunir amb el seu homòleg, entre d'altres qüestions, han de parlar sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, on d'ençà de gener han estat prop de 6.000 persones.
La reunió de Grande Marlaska amb el ministre de l'Interior algerià, Saïd Saïd, és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica de 2022. De llavors ençà, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'ha multiplicat. En el cas de les Balears, s'ha duplicat. Tot això mentre que es redueixen les entrades irregulars des del Marroc, això coincidint amb la millora de les relacions entre Madrid i Rabat. El govern ha reclamat en diverses ocasions a l'executiu espanyol que millori les relacions diplomàtiques també amb Alger, perquè considera que la crisi entre Espanya i Algèria està directament relacionada amb l'increment de la migració irregular.
El Partit Popular celebra aquesta trobada, tot i que considera que arriba tard. En canvi, Vox creu que la reunió es fa només de cara a l'opinió pública i que no tindrà cap conseqüència. Són els portaveus parlamentaris de Vox i el PP, Manuela Cañadas i Sebastià Sagreras.
Todo lo que venga de este gobierno y más de Marlaska me parece puro teatro. No creo que el señor Marlaska ni tenga intención de arreglar nada, porque el desastre con la inmigración masiva impuesta por Europa, donde son socios el Partido Socialista y el Partido Popular.
Benvinguda aquesta reunió. Nosaltres ho venim reivindicant des de fa estona, però creiem que el senyor Sánchez i el senyor Marlaska fan tard.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És un dels debats d'aquest dilluns. Pedro Sánchez proposa acabar amb el canvi d'hora el 2026. El president de l'executiu espanyol sosté que és una pràctica obsoleta i que no ajuda a estalviar energia.
En un vídeo publicat a la xarxa social X, Sánchez destaca que a les enquestes la majoria dels espanyols es mostra partidari de deixar de diferenciar entre l'horari d'estiu i el d'hivern. El president plantejarà avui la seva proposta davant la Unió Europea.
Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario.
La popular Cuca Gamarra ha criticat aquesta proposta de Sánchez perquè creu que és una cortina de fum. El mateix opina el portaveu de Vox, José Antonio Fuster.
Esto no es nada nuevo, esto es algo de lo que se viene hablando en Europa desde hace mucho tiempo y Pedro Sánchez en este sentido siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España, ¿no?
Pero como el comité de expertos de la pandemia o algo parecido, no, ahora mismo no tenemos una opinión fundada ni formada sobre el tema del cambio de hora. Solamente sé que Sánchez no tiene ninguna opinión fundada ni formada con respecto a nada, salvo en su interés personal y aferrarse al poder en la Moncloa.
Sánchez recorda que fa 6 anys la Unió Europea ja va votar eliminar el canvi d'hora estacional.
I el govern estatal ha exhaurit el termini per presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat, però la vicepresidenta primera confia que les negociacions amb els socis de coalició d'investidura fructifiquin aviat. Maria Jesús Montero, d'altra banda, ha assegurat també que el nou sistema de finançament autonòmic no establirà privilegis per determinades comunitats.
Saben ustedes que estamos trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas que tenemos encima de la mesa. Uno es lo que se acordó en la reunión bilateral con la Generalitat de Cataluña, pero igualmente el compromiso del presidente de que ninguna comunidad autónoma va a perder recursos y, por otra parte, se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio.
La crònica internacional, Israel assegura que ha reprès l'alto el foc després d'haver bombardejat la franja de Gaza aquest diumenge i haver matat al manco 45 persones. L'exèrcit israelià ha llançat una onada d'atacs a Hamas com a resposta a un suposat atac al sud de l'enclavament palestí, en el qual han mort 2 soldats.
Hamas insisteix que ells respecten l'alto el foc i acusen Israel d'haver-lo incomplit des del primer dia. Per la seva banda, el ministre de Defensa israelià assegura que la milícia islàmica aprendrà per les males que el seu país està decidit a protegir els seus soldats i ha ordenat a les seves forces militars actuar amb contundència contra els objectius terroristes.
A París, avui el Museu del Louvre roman tancat després del robatori de joies que va tenir lloc ahir. Els lladres accediren al museu a primera hora del matí per una de les finestres del primer pis que dona al riu Sena.
En pocs minuts s'endugueren diverses joies de gran valor històric, però en la fugida es va caure una corona amb més de 1.000 diamants que havia estat de l'emperadriu Eugènia de Montijo, l'esposa espanyola de Napoleó III. El govern francès i també la Fiscalia esperen trobar aviat els lladres, els quals consideren han fet un atac a la història del país.
Novetat sobre el cas Koldo, el jutge del Suprem ha citat a declarar com a testimoni l'exgerent del PSOE. També una treballadora de la Secretaria d'Organització, el magistrat, vol aclarir els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista a l'exministre Ábalos i al seu exassessor Koldo García.
Els ha citat el pròxim dimecres 29 d'octubre, això és un dia abans de la compareixença de Pedro Sánchez davant la comissió que investiga el cas Koldo al Senat. A la seva providència, el jutge Leopoldo Puente explica que al darrere de l'informe de l'UCO parla d'una sèrie de converses sobre possibles pagaments de metàl·lic, però hi ha dades que no quedaren amb la informació facilitada del PSOE.
Amb aquesta notícia arribem a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Augmenta la quantitat d'aigua que el govern aportarà a l'Ajuntament de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta quantitat arribarà a gairebé 13 milions de metres cúbics a l'any i la subministrarà el govern a través de la xarxa en alta d'Abacua. Tot això després que s'hagi renovat el conveni entre les dues administracions.
Comissions Obreres demana al govern que intercedesqui per desencallar el conflicte laboral a l'escoleta de Valldemossa de 0 a 3 anys.
Els quatre treballadors del Centre Educatiu de Gestió Municipal no han cobrat encara la nòmina corresponent al mes de setembre.
I en l'àmbit lúdic i festiu, avui toca menjar bunyols perquè avui és el dissabte de les Verges.
Aguaita pas, carres, guaita, qui on ets tu?
Avui és el vespre en què les al·lotes i també els al·lots, si volen, guaiten per la finestra i conviden els cantadors a menjar bunyols i a beure mistela.
Per això, avui hora baixa i vespre hi ha cantades arreu dels pobles i ciutats de Mallorca. I nosaltres vos no avançarem algun acte.
Això és l'hora baixa al vespre, però allò que volem fer ara és saber com és la circulació arreu de la xarxa viària de Mallorca. Juan Amplanes, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via cintura. A l'altura de sortides des de Sant Rapinya fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit de l'aport. També trobaran tàfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, troben tàfic lent i sense incidències. Sóc al moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Juan Amplanes, des de la Direcció General de Trànsit. 2:32, Ivan López és el control tècnic. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
I mentre es dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. I V3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Govern i Ajuntament de Palma han signat un conveni avui per garantir el subministrament d'aigua dessalada al municipi. Amb aquest acord s'incrementen els hectòmetres que Palma rebrà d'aigua en alta. Passarà del 9 milions de metres cúbits anuals que ara rep l'Ajuntament de Palma als gairebé 13 milions de metres cúbits cada any.
Feia 9 anys que l'anterior conveni havia caducat. El nou document tindrà una vigència de 4 anys i s'emmarca en un context marcat pel canvi climàtic i la sequera. El conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que s'amplia la quantitat d'aigua dessalada que gestiona Abacua per complir amb el pla hidrològic.
El pla hidrològic de Balears, vigent en aquest moment, el que obliga és a davallar o intentar incrementa el consum d'aiguda salada i de ballar el consum, les extraccions de pous i, donar, i a més donar seguretat a Palma de que tindrà suficiència hídrica, que també és una obligació.
A més de l'aigua dessalada, un 13% del consum d'aigua de Palma prové dels embassaments del Gorg Blau i Cúber, que es troben al 26% de la seva capacitat, unes xifres similars a les de l'any passat. Davant aquest escenari, el president de Maya, Llorenç Bauzà, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Porque estamos en una época del año en el cual las lluvias pues nos tienen que acompañar y esperamos que así sea, pero bueno, nosotros ya digo que la garantía del suministro de agua a la ciudad está establecido y está garantizado.
Recordem que diverses ocasions tant l'Ajuntament de Palma com EMAI han justificat o han expressat la necessitat creixent d'aigua a causa de l'augment poblacional de la ciutat, però també pel creixement del desenvolupament industrial, comercial i turístic o hoteler. Parlem ara d'una altra qüestió que es vincula amb l'urbanisme, perquè més per Palma ha demanat acord a la reconversió de sit solar de la ciutat a ús municipal, que en un principi estaven destinats a fer equipament públic. La formació denuncia que el batle de Palma ha actuat, asseguren ells, de manera unilateral i ha afavorit l'especulació sense resoldre el problema de l'habitatge.
La formació ha presentat al·legacions en contra del canvi d'ús dels solars que assegura tindran preus inassumibles per a la ciutadania. Acusa el Partit Popular i Vox d'estafa urbanística i lamenta que amb aquesta operació els solars se cediran durant 75 anys a promotors immobiliaris i no es podran dedicar a construir els equipaments urbanístics previstos. La portaveu de Més per Palma és Neus Trullol.
Perquè consideram, a més, que aquests solars no són d'esbatle. Esbatle, de manera unilateral, no pot decidir en a què se destinen aquests solars. Aquests solars són d'esbarris, d'esbarris allà on estan ubicats. I se va fer una planificació amb els veïnats perquè el que exigien els veïnats eren equipaments.
Parlem ara de la mobilitat de Mallorca, però sobretot per una qüestió de l'àmbit laboral, perquè el govern ha traslladat a la mesa de diàleg social del sector ferroviari el pla de reforç per fer augmentar la plantilla de serveis ferroviaris de Mallorca, això de manera progressiva fins a arribar a un creixement d'un 50%.
El govern preveu una tramitació prioritària de les actuacions per aprovar aquest reforç de la plantilla de SFM, formada actualment per 170 persones, per fer front a l'increment de serveis de l'empresa pública ferroviària. D'aquesta manera es treballa per ampliar horaris i freqüències del servei actual, projectes d'ampliació d'infraestructures ferroviàries amb noves línies i ampliar el servei en horari nocturn. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Porque ha quedado muy claro que todos vamos en la misma línea, que todos queremos lo mismo. Queremos mejorar el transporte público de Mallorca, que todos queremos lo mismo, que es mejorar los servicios a los ciudadanos de nuestra isla, y que todos vamos en la misma dirección de querer mejorar las condiciones de los trabajadores, querer ampliar la plantilla de servicios ferroviarios de Mallorca y hacerlo dentro, a partir de esta mesa de concertación, a partir de ahí, en grupos de trabajo y también en negociación con el comité de empresa de SFM.
Els sindicats consideren imprescindible aquest reforç de personal per dur a terme aquesta ampliació d'horaris i freqüències. Són Pep Ginart, de Comissions Obreres, i José Manuel Peces, d'UGT.
Aquesta ampliació el que ha d'anar és dimensionada en el creixement també de personal. Perquè, clar, nosaltres el que plantejam és que s'hi ha d'haver més serveis, més activitat, més diversitat, lògicament, això perquè hi hagi una bona qualitat de prestació de serveis públics, i estem parlant nada menys que del transport com a servei essencial, bueno, pues ha d'estar ben dotat de treballadors.
Queremos que todo lo que se vaya a decir y se vaya a hacer estemos aquí para un poco fiscalizarlo como agentes sociales. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, si se habla de aumento de plantilla, fenomenal. Si se habla de aumento de mejoras en cuanto a un transporte sostenible, fenomenal. Si se habla también de transporte al aeropuerto, como un tren al aeropuerto, fenomenal. Porque yo creo que cabemos todos.
I encara de l'àmbit laboral, Comissions Obreres demana al govern que intercedesqui per desencallar el conflicte a l'escoleta de Vall de Mossa de 0 a 3 anys. Els 4 treballadors d'aquest centre educatiu de gestió municipal no han cobrat encara la nòmina corresponent al mes de setembre. Davant d'aquesta situació, el sindicat manifesta que s'hauria de tornar a licitar aquest servei de l'empresa que en té la concessió o bé, d'altra banda, avançar cap a la integració de la xarxa pública del govern d'escoletes infantils.
Segons la representant de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, Pepa Ramis, la responsabilitat per desencallar aquesta situació no recau només en l'Ajuntament de Valldemossa i en l'empresa concessionària, sinó també en la Conselleria d'Educació.
N'és responsable subsidiari la Conselleria d'Educació, perquè aquesta escoleta municipal és una escoleta subvencionada per la conselleria en so 03. El decret de mínim diuen que cada aula ha de tenir com a responsable una educadora. Quan hi ha baixes, no se cobreixen aquestes persones.
Està previst que avui Comissions Obreres plantegi aquesta proposta a la conselleria durant la mesa de participació d'educació infantil de 0 a 3 anys. La convocatòria era a la 1. Per tant, deu ser en aquests moments que es debat aquesta proposta, una qüestió de la qual n'estarem ben pendents.
I qui també ha apuntat a aquesta possibilitat és el Batle de Valldemossa, Nadal Torres. Tot i això, però, l'Ajuntament, a banda de fer pressió amb aquesta opció, la d'integrar la xarxa pública del govern, s'estima més tornar a licitar aquest servei o dur de manera directa la gestió del centre.
Per cert que demà cap vespre a les 5 hi ha una reunió entre Ajuntament i empresa concessionària.
Consultat per IB3 Notícies, la Conselleria d'Educació ha assegurat que tenia coneixement d'aquesta situació i assegura que la intenció del govern és assumir la gestió d'aquests centres de manera directa a llarg termini, però de manera progressiva. Parlem ara d'una altra qüestió, d'un edifici que segur que molt de vosaltres coneixeu perquè està situat al centre de Palma i fa 15 anys que no hi ha cap activitat. Parlem de l'antic edifici del carrer de Cecili Matel de Palma, que va ser seu de l'Institut Provincial d'Higiene a l'època en que el republicà Emili Darder va ser batle de Palma. I ara aquest edifici es tornarà a obrir. Serà això per acollir diverses dependències de la Conselleria de Salut i també un punt de vacunació. Les obres de rehabilitació començaran d'aquí a 15 dies i es preveu que estiguin enllestides al cap de 2 anys.
Aquestes obres, que costaran 12,5 milions d'euros, començaran entre finals d'octubre, volien dir, i principis de novembre. Permetran recuperar aquest immoble catalogat com a bé d'interès cultural, d'interès local, i convertir-lo en la futura seu de diversos departaments sanitaris. A més, també acollirà un punt de vacunació, com dèiem, i voluntats anticipades. Ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Pensamos que el lugar de voluntades anticipadas es un lugar céntrico que puedan venir todos los ciudadanos a expresarle en un sitio cómodo, y también habrá un punto de vacunación, con lo cual recuperará parte de su inicial vocación, la vocación de prevenir.
La rehabilitació de l'edifici també inclou la restauració d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil que s'obrirà al públic.
I doncs, si aquest edifici té a veure amb l'antic batle republicà assassinat, executat, Emili Darder, ara parlam d'una altra activista republicana cèlebre. Ens referim a Aurora Picornell, perquè el seu bust, situat al passeig del Molinar de Palma, ha aparegut avui vandalitzat amb pintades nazis. L'entitat Memòria de Mallorca ha denunciat els fets a la Fiscalia i demana que aquests fets s'investiguin.
Tant el bust com la placa han començat el dia amb esvàstiques i altres pintades de simbologia nazi. Memòria de Mallorca assenyala que l'acte vandàlic afecta la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Emaja ja ha fet saber que aviat netejaran l'escultura i enllevaran les pintades vandàliques. Això ho ha fet saber el regidor i president de l'entitat, Llorenç Bauzà.
Pintada vandálica graffiti que aparece en nuestras fachadas de la ciudad, nosotros intentamos resolverlo cuanto antes posible. Más esta, si se trata con imágenes que fomentan el delito de odio, actuaremos con la mayor celeridad y con los permisos que se nos otorguen para poder proceder a su retirada. Por lo tanto, el compromiso, como ya se ha hecho en otros tipos de pintadas, es máximo.
I per la mare d'un tema més lúdic, per dir-ho d'alguna manera, i també cultural, perquè avui toca menjar bunyols, perquè avui és el dissabte de les Verges.
Aguaita pas,
ja ho sabeu, que avui és el vespre en què les al·lotes, i també els al·lots, si ho volen, guaiten per la finestra i conviden el cantador a menjar bunyols i a beure mistela. Una celebració aquesta que a les Illes Balears just és molt popular a l'illa de Mallorca, i d'ençà de fa alguns anys, moltes entitats vinculades a la música popular s'esforcen per recuperar el repertori musical tradicional.
Els dies de festa vull ballar.
De fet, durant avui de matí, cantadors d'Alcúdia, vinculats al Sarau Alcudianc i també a l'Obra Cultural Balear, han recorregut els centres educatius del municipi en una iniciativa promoguda per al mateix Ajuntament d'Alcúdia. Ho han fet cantant aquest repertori a tots els al·lots del poble.
I a la vegada els centres escolars els han convidat a menjar bunyols. Una iniciativa semblant es repetirà avui cap vespre al poble de Biniamà, a dins del municipi de Selva. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola, organitzat a partir de la una volta amb els cantadors pels carrers del poble, i després hi haurà bunyolada.
Bé, això de les verges és una cosa que agrada tant als lots com a persones adultes, però parlant dels lots, de més 16.000 persones han gaudit de l'edició d'enguany de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, la Fieta Vilafranca de bon any, que, com sabeu, va acabar ahir. Aquest és el balanç que n'ha fet l'organització d'aquesta edició, que ha tingut lloc entre dijous i ahir mateix. S'han fet un centenar de funcions de 48 espectacles diferents i a la Fieta s'han fet 5 estrenes absolutes, 27 estrenes a les Balears i 3 espectacles de companyies internacionals. De l'edició d'enguany destaca l'activitat L'Escola s'acosta a la Fira en funcions escolars en les quals han participat una vintena de centres i més de 2.500 alumnes. Recorden que aquesta fira té un mercat caire lúdic, però també educatiu, i ha rebut reconeixements tant de l'àmbit autonòmic com també estatal. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45. Arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb l'Illes Balears Palma Futsal, que té avui compromís de Lliga.
Sí, el conjunt mallorquí torna aquest dilluns al Palau de Sant Moix per enfrontar-se al Noia Gallec a partir de les 7:30 del capvespre. Per aquest partit, Antonio Vadillo només té la baixa de llarga durada de Manuel Piqueras. Escoltam el que han dit a la prèvia d'aquest partit d'avui a baixa el tècnic Antonio Vadillo i també el porter de l'equip palmasà, Alison.
El rival no va poner en nuestro sitio, así que en este sentido tenemos que ser más regulares en el mismo partido, no tener esos altibajos, ser un equipo con más empaque, más compacto, porque tenemos equipo para ello. No estamos pidiendo una cosa de que no seamos capaces de poder hacer, ¿no?
Una semana de trabajo, ajustando algunas cosas, mejorando, y creo que estamos bien para este partido. Muy difícil, no haya ha ganado 3 partidos seguidos, están en un momento muy bueno y creo que es duro el partido.
El partit entre el Palma i el Noia començarà, com dèiem, a les 7:30 i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio.
El Mallorca acabarà la jornada fora de les posicions de descens.
El conjunt vermell té 8 punts i els 15 a la classificació després dels resultats d'aquest cap de setmana. La victòria de dissabte al Sánchez Pizjuán per 1-3 ha donat forces a l'equip d'Arrasate, que deixa enrere les posicions de descens i que demà començarà a preparar el pròxim partit de Lliga. Avui la plantilla té jornada de descans. Escoltam el tècnic del Mallorca, el Yago Barrasate.
Y creo que es un paso adelante por cómo ha sido y porque juntas también 2 victorias en 3 partidos y bueno, pues sales de esa clasificación también que te ves último durante 2 semanas y no gusta, y ahora lo que tenemos que hacer es enganchar con el siguiente, porque si enganchamos con el siguiente ya sí quedaríamos ya un paso de gigante. Cuando ganas es que ganar ahorra todos los debates, pero es verdad que hoy se ha visto inmensa alegría. Yo creo que hemos sacado de dentro todo lo que teníamos y titulares, suplentes, afición, creo que era algo necesario, todos hemos empujado para que eso sucediese y estamos encantados, pero tenemos que seguir.
Diumenge que ve, el Llevant visitarà Sant Moix, empatat a punts, 8 amb el Mallorca. Tots dos amb els mateixos números, 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes. La darrera derrota del Granotes, la d'ahir vespre, a casa contra el Rayo Vallecano, per 0-3. També jugats ahir, empat a 0 entre l'Elx i l'Atlètic Club, empat a 1 entre Celta i Real Societat i victòria per 0-1 del Madrid a Getafe. El conjunt blanc és líder en 2 punts més que el Barça i avui es tanca aquesta jornada a les 9 del vespre amb el partit entre l'Alavés i el València. I per cert, ja tenim un nou horari a la primera divisió. El Mallorca visitarà el camp del Villarreal el dissabte 22 de novembre a les 9 del vespre.
A la primera federació, el futur de Paco Gémez penja d'un fil.
Sí, tot i la darrera victòria a domicili a Múrcia, el tècnic de l'Audi Eivissa viu hores decisives pel seu càrrec, Dylan Marí.
Malgrat que l'Eivissa va aconseguir una sorprenent victòria per 0-2 al camp del Reial Múrcia, la imatge de l'equip no va ser la desitjada. I tot i això, el tècnic es va prendre aquest resultat com una alenada d'aire. Escoltem.
Nosotros necesitamos también ganar porque estábamos en una situación complicada, veníamos de no enganchar, de tener buenas sensaciones, salvo el día de Torremolinos, pero no terminar de ganar, cuando nosotros tenemos que ser un equipo muy ganador, ¿no? Entonces espero que esto, vuelvo a repetir, nos dé tranquilidad, nos haga pensar un poco más tranquilos y nos ponga otra vez en la senda de lo que yo quiero que sea este equipo.
Segons va avançar el podcast Mundo Celeste, el Consell d'Administració de la UD Eivissa es reuneix avui per decidir el futur de Gémez. Sobre la taula hi ha dues opcions, la seva destitució immediata o bé la seva continuïtat. El mateix entrenador va penjar ahir una història a les xarxes socials amb el missatge de «Això és per Valtros», acompanyat d'una imatge amb els aficionats de la UD Eivissa desplaçats a Múrcia, un gest que reafirma el seu desig de continuar. Mentrestant, segons ha pogut saber IB3, Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B, podria ocupar el seu lloc si finalment es produeix el relleu. A camises i do s'espera un dia intens, amb decisions que podrien marcar un abans i un després sobre el rumb de la temporada.
Gràcies, Dylan. I el Balears ha encadenat el tercer partit sense guanyar. Les de Miqui Mallans varen perdre per 1-0 al camp de l'Espanyol B amb un gol d'Ainhoa al minut 34. Les blanquiblaves són vuitenes a la classificació en 10 punts.
A la segona federació, el Porreres ha destituït el seu entrenador.
Miquel Soler no continuarà la banqueta porrerenca. Després de la derrota d'ahir contra el Barbastro, la directiva ha decidit un canvi. L'elegit per substituir a Soler és Jaume Mut, tot un clàssic que té la darrera experiència professional a l'Atlètic Balears. Mut va dirigir 33 partits del blanquiblaus fins que va ser destituït a la jornada 22 del curs passat. El repte per davant és important perquè els porrerencs han perdut els 3 darrers partits i són penúltims a la classificació del grup 3 de segona federació.
Aquesta jornada, Miqui, a segona federació només ha guanyat un representant balear.
Ha estat el Poblense, que manté la bona ratxa de resultats. Victòria per 3-2 contra el Castelló B, amb doblet d'Andrés García i un gol de Peñafort. Óscar Troya es el tècnic del Poblense.
Son partidos así todos los que hacen ellos y no podía ser menos hoy. Entonces, contento y orgulloso de haber conseguido el objetivo de los 3 puntos.
L'Atlètic Balears va salvar un punt in extremis, empat a un contra l'Alcoyà. És el tècnic Luis Blanco.
Felicitar al equipo, sobre todo por la segunda parte, donde hemos ganado todas las situaciones individuales, pese a estar expuestos. O sea que, bueno, nos ha faltado, pues, lo mismo que nos faltó la semana pasada, el acierto. Puntito al final es positivo también, sumas y a seguir.
I la Societat Esportiva Eivissa va sumar la tercera derrota consecutiva, va perdre per 1-2 contra el València Mestalla. Com dèiem, el Porreres també va caure, ho va fer per 0-1 contra el Barbastro, i també derrota de l'Andratx per 1-0 al camp del Girona B.
En bàsquet, gran victòria del Fibui Mallorca en el seu retorn a Son Moix.
L'equip de Pablo Cano va aconseguir el segon triomf de la temporada davant el Zamora per 88-83 en un partit que deixa el conjunt palmesà 6-a a la classificació en zona de play-off. Alegria al Palau després de 3 anys i mig sense veure el seu equip a la categoria de primera FEB. Els mallorquins queden amb un balanç de 2 victòries y 2 derrotas. Escoltam al seu entrenador Pablo Cano.
El equipo estaba muy motivado de volver a encontrarse con su gente y nos recibieron como esperábamos, ¿no? La verdad que nuestra gente siempre nos apoya y nos ayuda. Yo creo que hoy, sobre todo en el último cuarto, al final también la gente dio ese toque final que necesitábamos para en ese run negativo que tuvimos, en ese momento negativo que tuvimos, volver a sacar ese coraje.
I l'Azul Marino continua també intractable al capdavant de la Lliga Challenge. Quarta victòria i la més còmoda, 88-46 contra el Paterna. Escoltam Kat Estarella, jugadora de l'Azul Marino, i també el seu entrenador és Alberto Antuña.
Estic superorgullosa de tot, de que me tinguin en compte i tot. Està supercontenta. Tenen una dinàmica molt bona d'entrenos, de partits, de tot. Estan molt unides, o sea, és un gust estar amb elles.
Estan 26 todavía, ¿no? Ahora pensar en Juaristi, que era un campo muy complicado, pero nosotros tenemos que seguir ganando porque la gente, bueno, se va dejando partidos, ya solo quedan tres equipos invictos de los 15, entonces tenemos que seguir ganando, hacernos fuertes en casa y, bueno, y sufrir e intentar sacar los partidos de fuera como fue a Dareva y como va a ser San Sebastián.
I acabam amb tenis. Jaume Mona jugarà la final avui de la Copa Davis amb l'equip espanyol.
Sí, el santanyiner ha entrat a la llista definitiva del capità David Ferrer per disputar aquesta important cita que es jugarà entre els dies 18 i 23 de novembre a Itàlia. També formaran aquest equip espanyol de la Copa Davis, juntament amb el mallorquí Jaume Mona, el murcià Carlos Alcaraz, també Pedro Martínez i Marcel Granollers.
Gràcies, Miqui Tous. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i en tornar abordem les notícies culturals.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
You can make them laugh. You can make them cry. Anything can go.
L'Evolution Mallorca International Film Festival arrenca demà al Palau de Congressos de Palma i es consolida com una de les cites cinematogràfiques més internacionals de les Balears. La gala inaugural, amb estora vermella i còctel de benvinguda, servirà per lliurar alguns dels guardons més esperats del certamen. L'actor Steve Buscemi rebrà l'Evolution Icon Award per la seva trajectòria camaleònica. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El reconegut director de fotografia Fedon Papa Michael serà distingit amb el Cinematography Icon Award i l'actriu Ingrid García Johnson, que visita Palma per primera vegada com a convidada d'honor, serà reconeguda amb el New Talent Award. La ballada culminarà en la projecció de Los Domingos, la nova pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, que just acaba de guanyar la Conxa d'Or a Sant Sebastià. Un altíssim nivell que encara sorprèn, i això que són moltes edicions a l'esquena, a l'organitzadora Sandra Lipski.
Luego también es un lujo poder contar con el director español Julio Medem, que estará en la clausura el 29, que le vamos a dar el Evolution Vision Award. Y claro, también siempre damos mucho peso al talento nuevo y vamos a tener a Ingrid García Johnson, la actriz española. Y bueno, estamos muy contentos de tener a ella porque ella es pues una actriz, una de las mejores de su generación y vemos una carrera muy, muy grande y muy internacional para ella.
De dia 21 o dia 29 d'octubre, Palma es convertirà en un autèntic escenari de trobada per a cineastes, públic i indústria amb més de 130 pel·lícules de 30 països. El festival continua apostant pel talent local amb la secció Made in Baleares, que enguany presenta fins a 47 produccions illenques i manté una notable presència femenina a la competició de llargmetratges, on 5 dels 9 títols estan dirigits per dones.
I pareix que hi havia ganes d'escoltar la Gossa Sorda en directe. El grup valencià ha esgotat les entrades per als 3 concerts de retorn del grup per l'any que ve, després de 10 anys de la seva dissolució.
La volta del grup estava prevista per a finals d'abril, dia 25, a Picassent, al País Valencià, però com que es varen esgotar les entrades en poc temps, el grup va programar un concert per al dia anterior. Així que els primers a comprar les entrades no seran els primers de gaudir el retorn de la Gossa Sorda. Per al segon concert de la gira, el del 2 de maig a Palma, s'ha hagut d'ampliar l'aforament i per a la tercera aturada de la gira de retorn també s'ha hagut de programar doble funció. Si no hi ha novetat, el grup valencià tocarà a Cunit els dies 22 i 23. 23 de maig.
I Com és habitual els dilluns, us fem un seguit de propostes de l'agenda cultural que arriba a l'aura molt alemanya.
Sí, perquè és octubre i, per tant, Oktoberfest. Vos en destacam una per a divendres, la de Ciutadella. L'activitat inclou cinema i sopar, una edició molt especial a l'aire lliure, la plaça del cinema Mosnegre, una ballada oberta a tothom, en què el cinema, la gastronomia bavaresa i la música s'uneixen en un ambient festiu i cultural. Vos en destacam una de ràpida perquè hi ha moltes recomanacions per al cap de setmana. Anem amb la primera, un retorn que molts, els més vells, recordaran. Sí, són ells, els Rock and Press, que el 2006 ja eren turismofòbics, quan encara no s'havia inventat el terme. I és que fa 20 anys que aquest grup va treure al carrer una proposta entre el punk i el circ. El concert de tornada ha acabat sent una festa plena d'amics i un concert que començarà dissabte a les 4 i mitja de l'hora baixa i acabarà a les 11, com a mínim, que amb el gremi dels periodistes mai se sap. I encara dia 25 teniu una altra proposta més metalera, el Liederfest, a partir de les 5 al quarter general Luque d'Inca. Peleón, Toc de Queda, Berlitz, Unicornium, entre molts altres, música i molt més, i totalment de franc.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest 20 d'octubre. Problemes per pagar amb targeta, errades a webs i apps fora de servei. Aquestes són algunes de les conseqüències que la caiguda d'Amazon Web Services, la major plataforma de servidors en el nígul de tot el món, està provocant arreu del planeta. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El caos digital s'ha desfermat a les 9:30 del matí per una errada que la companyia intenta reparar encara. Així que són milers de negocis que en aquesta hora es veuen afectats per uns datàfons inoperatius i la tornada dels pagaments en efectiu. La interrupció del servidor a Espanya afecta a Prime Video, BBVA, ING Direct, Movistar i Orange, entre d'altres. Escolta'm, algun dels clients que no podien pagar en un supermercat.
Bé, doncs que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar.
Venies, pagaves i et trobaves que no funcionava la màquina, eh? I bueno, ja ho tornen a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema. I encara no funciona, eh?
Els titulars de la jornada passen també per la recuperació del mercat automobilístic a les Balears.
L'associació de concessionaris Faconauto preveu acabar el 2025 amb 25.000 matriculacions més a les illes amb una pujada clara del cotxe elèctric. Tot això en un parc mòbil de 712.000 turismes en circulació, prop de la meitat sense etiqueta ambiental i en ple debat sobre els problemes de mobilitat que es viuen a l'arxipèlag.
A Eivissa alerta per la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 de 9 anys que s'ha dispos a les xarxes socials.
El compte d'Instagram de recent creació ja ha fet 6 publicacions a les quals anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar. Des del Consell denuncien que es tracta d'una activitat il·legal i contrària als valors per protegir els menors. La consellera de Joventut, Marilina Ribas, demana alertar els ajuntaments.
Us hem posat immediatament en contacte amb els ajuntaments per estar atents i aplicar les mesures que siguin necessàries en cas de que finalment es produeixi. Nosaltres seguim pensant que la promoció de soci ha de ser segur, ha de ser saludable.
També pendents avui de la reunió del ministre Marlaska a Algèria amb el seu homòleg per parlar, entre d'altres assumptes, sobre els fluxos de migració irregular.
Precisament, la Guàrdia Civil ha interceptat 3 embarcacions irregulars en aigües de les Balears a les darreres hores amb un total de 53 migrants a bord d'origen magrebí. 2 de les barques han estat localitzades a Formentera i la darrera ha estat interceptada poc després de la 1:30 del migdia a Cabrera.
Augmenta la quantitat d'aigua que el govern aportarà a l'Ajuntament de Palma.
Aquesta quantitat arribarà a gairebé 13 milions de metres cúbics a l'any i la subministrarà el govern a través de la xarxa en alta de Bakua. Tot això després que s'hagi renovat el conveni entre les dues administracions. Aquesta quantitat d'aigua supera la prevista que hauria de dessalar una planta dessaladora, l'estudi de la qual anuncia acord aquest estiu. L'Ajuntament la justificava per la previsió de creixement poblacional, turístic i industrial de la ciutat.
I Espanya proposa a la Unió Europea posar fi al canvi d'hora l'any que ve.
A través d'un vídeo a les xarxes socials i a les portes de l'entrada en vigor de l'horari d'hivern, aquest dissabte, Pedro Sánchez ha recordat que el 2019 la Unió ja va aprovar que es deixés de canviar l'hora. Els científics afirmen que l'horari d'hivern és el que millor s'adapta als bioritmes humans.
Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals.